Avui a l'ofici d'educar, educació afectiva i sexual. Llegim el document Afectivitat i sexualitat són educables, coescrit per la doctora Rosa Ros, que ens acompanya avui. L'adolescent actual segueix sent tan vulnerable com ho eren els seus pares davant de les noves situacions i emocions que li planteja créixer i caminar cap a la maduresa. Més informació, més llibertat a la premsa, ràdio i televisió, més consum d'imatges, més llibertat d'acció i més comprensió social no han aconseguit solucionar allò que no té solució genèrica, que és formar i ajudar a créixer a un ser sexual i afectiu, lliure i amb criteris que permetin la creació única, original i intransferible de cadascun d'ells com a éssers humans. L'adolescent està sotmès a un bombardeig salvatge d'informació, de models, d'estímuls, de consum, però necessita i no troba els espais on repensar i contrastar tot el que ha après i ha d'interioritzar per poder compartir. Hi ha estudis que evidencien que l'educació integral en sexualitat i afectivitat pot propiciar el respecte cap a l'altre, retardar d'una manera efectiva l'inici de l'activitat sexual, reduir-ne la freqüència i la de les relacions sexuals coitals no protegides, disminuir el nombre de parelles sexuals i augmentar l'ús d'anticonceptius segurs. Llegim Afectivitat i sexualitat són educables? L'educació afectivo-sexual és un procés que ha de començar en els primers anys d'existència i continuar al llarg de tota la vida. En aquest procés hi estem implicats tant la família com l'escola i en alguns moments altres adults experts o de referència. Explica la pedagoga Nora Rodríguez, que ens acompanya avui també al llibre Atrévete a hablar de sexo con tu hijo. El teu fill construirà gran part de la seva sexualitat segons com sigui educat, estimat i respectat. Quan els pares es prenen seriosament l'educació sexual dels fills, aquests en sortiran enfortits. S'ha de donar educació sexual als fills perquè sàpiguen reconèixer els seus propis desitjos, avenços, dificultats, sabers, pors i començar a acceptar-los, perquè només des de l'autoconeixement és possible portar a terme una educació afectiva i sexual sentint-se bé. Avui a l'ofici d'educar, educació afectiva i sexual.
L'ofici d'educar.
Lucía Victoria. Si no es parla de sexualitat, es corren molts riscos. Nora Rodríguez. S'ha comprovat que la hipersexualització condueix a una acceleració d'experiències i a una pèrdua de la infància.
Educació afectiva i sexual. Soc Rafael Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. La majoria de programes d'educació sexual que es fan als centres educatius inclouen l'anatomia sexual, la reproducció, anticonceptius, la prevenció del SIDA, la prevenció d'embarassos no desitjats i pot ser altres aspectes biològics. Però molt pocs entren a tractar la dimensió afectiva com l'enamorament, l'atracció eròtica, que és l'amor, l'afectivitat, els sentiments, els estats d'ànim, la convivència en parella, la paternitat, el compromís, l'educació dels fills i altres aspectes emocionals i educatius. És a dir, en general, hi ha una educació sexual molt biològica i poc afectiva. És important tractar aquests temes a l'escola i a casa, però sovint ni el professorat està preparat per abordar aquestes temàtiques. com volem, aleshores, que ho facin les famílies. En educació sexual encara hi ha molts tabús que dificulten una posada en pràctica de l'educació afectiva i sexual pròpia dels temps actuals.
I per parlar avui a l'Ofici d'Educar d'aquesta educació afectiva i sexual hem convidat a la Rosa Ros, que és llicenciada en Medicina i Cirurgia, màster en Biopatologia de la Dona i Ginecologia Preventiva, ha estat directora del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat fins al setembre del 2014 i ha participat en diverses publicacions, ha estat docent i ha participat en nombrosos fòrums i congressos. Benvinguda, Rosa.
Hola, gràcies, benvingut.
I ens acompanya també la Nora Rodríguez, que és pedagoga, és educadora, escriptora i autora del llibre Atreve a hablar de sexo con tu hijo. És fundadora i directora de Happy Schools Institute. Benvinguda, Nora.
Encantada de estar con vosotros.
Nora Rodríguez, escoltàvem el professor Rafael Vizquerra parlar-nos d'aquesta importància, d'aquesta essencialitat de parlar de l'educació afectiva i sexual. Tu has escrit aquest llibre, Atrévete a hablar de sexo con tu hijo, que no és cosa fàcil, realment. Què és allò que creus que és essencial a l'hora, Nora, de tenir aquesta comunicació en aquestes diferents etapes que tu ens expliques al teu llibre amb els nostres fills pel que fa a l'educació sexual i afectiva?
Porque es fundamental que empecemos a poner el foco en lo que es la sexualidad, es decir, la manera de entenderse, de comprenderse, cómo cambian las emociones, cómo cambia el cuerpo. Pareciera que vivimos en una época donde solo, como si estuviéramos en el siglo XVI, donde todavía hablamos de sexualidad esperando que lleguen a la pubertad para poder explicarles algo de lo que ellos pregunten si preguntan. Y estamos muy atrasados en la manera de comunicarnos, fundamentalmente porque los niños reciben información desde edades muy, muy, muy tempranas sobre sexualidad. Y generalmente los padres y los colegios llegan mal y tarde. ¿Qué quiero decir con esto? Que sabemos que un niño de 3, 4, 5 años que está 2 horas por las tardes frente a un televisor en horario de estos programas tipo reality show, por ejemplo, en un año reciben alrededor, hay estudios que demuestran que recibe 167.000 informaciones en un año sobre sexualidad que reflejarán su sexualidad, de las cuales solo, 14.000, de las cuales 167 solo son reales. Por lo tanto, esperar que pregunten sigue siendo algo completamente inútil desde el punto de vista de la educación. Y luego también dejar de poner el foco en la genitalidad, que pareciera que se sigue todavía pensando en estos términos, cuando la sexualidad es mucho más que esto. Es decir, cuando una niña o un niño llega a la pubertad, ya tuvo cambios importantes en su vida, no solo en lo que entiende sobre su cuerpo, no solo en lo que entiende sobre sí mismo, sino en la manera de relacionarse con los demás, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo y digo que hay que tener mucho cuidado también sobre la manera en que entendemos, en que los adultos entienden la sexualidad de los niños. El marketing ha hecho mucho daño en este sentido, porque se está tratando a los niños de 3, 4, 5 años como adultos. Y por ejemplo, a un niño de 3 años le encanta desnudarse y desvestirse. Pero no, y siempre hay un adulto, o generalmente hay un adulto cerca, que utiliza frases como, mira cómo le gusta mostrarse, mira qué exhibicionista. No, a los 3 años aprendieron a vestirse y desvestirse. No es que quiere mostrar nada especialmente. Quiero decir, hay que empezar a entender a la infancia por lo que es la infancia, a respetar y a trabajar el tema del respeto también del adulto hacia el niño para que el niño no trabaje en sí mismo.
Nora, deies tu que esperar que el nen ens faci preguntes, si no ens les fa, és antiquat, ja no és el que hauríem de fer. Tu en el teu llibre ens parles de com ha de ser aquesta comunicació. Com podem incitar els nostres fills a que s'estableixi aquesta comunicació en el que puguem transmetre aquests valors que tu ens estàs explicant?
És molt important aquesta pregunta que tu haces, perquè en realitat, mira, Volviendo al ejemplo anterior, ese niño que se quita la ropa a los 3 años, a los 7 años es muy probable que sienta un gran pudor, que no quiera ver a nadie desnudo y que se avergüence de sus emociones y sus sensaciones porque su cuerpo está cambiando. Por lo tanto, yo lo que digo en el libro, por eso trato por etapas evolutivas el tema de la sexualidad, porque yo lo que le digo a los padres es, por favor, llevad un GPS evolutivo y hay que ir cambiando como cambia el niño. Un ejemplo fácil, cuando empiezan a controlar esfínteres, los niños controlan en el comedor, en la cocina, en el lavabo, en su habitación. ¿Por qué no empezamos a que el niño vuelva a esta idea de controlar en el lavabo, que los padres miren desde fuera que todo está en orden, que todo está bien, con la puerta abierta? Enseñemos a los niños a estirar la manito y decir, necesito mi espacio. Esto es una cosa que estamos trabajando mucho, porque luego a los 4 años es cuando empezamos a preparar a los niños para prevenirlos por situaciones de abuso, ¿no? Entonces, con todo este trabajo previo, hablar de sexualidad o de embarazo a los 7 años, es lo que decía antes, llega muy mal y tarde. Hay que aprovechar todas las situaciones que el niño o la niña tienen cerca para hablar de un modo evidentemente natural y sobre todo llamando a las partes del cuerpo por su nombre. Porque si no, los niños entienden que hay algo malo o algo raro en su cuerpo.
Doncs Nora Rodríguez, gràcies per haver-nos apropat la teva visió a través d'aquest llibre. Atrévete a hablar de sexo con tu hijo, amb aquesta visió més en conjunt que tu ens ofereixes de cara a la sexualitat i l'afectivitat dels nostres fills. Gràcies, Nora Rodríguez.
Un abrazo a todos tus oyentes. Adiós.
Avui, a l'Ofici d'Educar, parlem de l'educació afectiva i també sexual.
Nora Rodríguez. S'ha comprovat que la hipersexualització condueix a una acceleració d'experiències i a una pèrdua de la infància.
I n'hem parlat amb la Nora Rodríguez i en parlem també amb la Sílvia Álvarez, que ens escolta ara mateix. Hola, Sílvia.
Hola, bona tarda.
La Sílvia és mestra. La Nora ens deia, en cada moment, en cada etapa, hem de saber explicar i saber tractar la sexualitat i l'afectivitat amb allò que correspongui en cada etapa. Sílvia, tu a l'escola, amb diferents edats, imagino que t'has trobat circumstàncies en els que aquesta educació afectiva i aquesta educació sexual, potser no explícita com a tal, que consisteix en el nano comença a conèixer el seu cos, comença a identificar les seves emocions. Què és el que t'has trobat tu en la teva experiència,
bueno,
com a docent?
El que he vist, perquè he passat per diferents etapes, és que sobretot quan és a infantil tenen molta curiositat, no? I estudien molt el cos perquè veuen que el nen i la nena és diferent i realment se li ha de dir a cada part del cos com és, com es diu, i veuen que un nen té penis, la nena té vulva i ja veuen com poden fer pipi o no, i van al raconet de lo millor dels metges, pues, per explorar, per investigar, perquè veuen que són diferents. Aleshores es tracta d'una manera molt natural. Quan ja passen a primer i segon hi ha una mena de desinterès, o fan els petonets, o són nòvios i així, i a vegades et deixen caure de «Ui, m'ha fet un petó, m'he quedat embarassada», no? I aleshores pues, els hi parles amb naturalitat, no? A tercer i a quart ja comencen els nens a tenir molt més interès, i el que fem nosaltres és, quan a mesura que van sorgint preocupacions dels nens, en parlem, però sobretot tenim en compte a les famílies, perquè no totes les famílies som una escola pública, evidentment cada família és un món i vol parlar i hem de respectar molt com volen explicar les coses als pares, però des de l'escola les parts del curs es diuen tal com es diuen, és una cosa natural, i quan els nens tenen alguna angoixa, doncs els desembuixem, no? Després parlem amb les famílies i d'alguna manera doncs, estem en contacte amb la família per veure com tractem aquesta inquietud dels nens, perquè no ho vegin com un tema tabú, que sigui algo dolent.
Sílvia,
sí, notat...
sí, digues. No digues, digues
bueno, que
tu.
Que hem notat que d'aquí uns anys els nens estan poder massa en el món de l'adult i veuen moltes pel·lícules i potser reben una informació, uns inputs que no estan com preparats per entendre-ho bé, no? Aleshores doncs, parlen de fer l'amor en realitat de follar o coses d'aquestes que ben bé no saben el què, i cada vegada ens veiem més abocats pues, a parlar-ne més i evidentment, sempre des del respecte a les famílies i com volen els pares dir-ho, no? Sempre diem, pues, pregunta-li al papa o a la mama, i si veiem que aquell nen o nena està molt amoïnat o té un problema perquè creu que el que li passa no és gaire normal o que ell voldria fer amb la nòvia coses que ha vist a la tele i que ara no toquen perquè són petits, estem a la primària, doncs aleshores ja parlem amb les famílies i ho fem molt reservat, però els nens sempre des d'un caire de normalitat, de tranquil·litat, de desangoixar-lo. Perquè ens trobem que això, que cada vegada hi ha més nens que poder veuen massa coses que no acaben d'entendre.
Tu creus, Sílvia, que és important que els nanos necessiten posar paraules tant el que és la identificació del seu cos com de les seves emocions?
I tant,
entrellaceu, no? Que hi hagi un vincle entre una cosa i l'altra.
I tant. Nosaltres treballem sobretot el que és la part emocional i és que és bàsic, perquè si no acaben de fluir, no acaben d'entendre, no acaben de captar les coses i es fan un embolic, perquè la manera de pensar dels nens és diferent a la dels adults.
Com és aquesta manera?
Doncs ells tenen... A veure, els nens quan són petits ho viuen tot amb una... Ho veuen tot molt gran. S'ho creuen tot al peu de la lletra, no? Com si diguéssim. I aleshores nosaltres ens hem de posar una miqueta a l'alçada dels nens i escoltar-los més. I tenir més diàleg, a veure què et preocupa o què sents... I de vegades penso que aquesta manera que tenim d'anar tan estressada fa que no escoltem massa els nens. I aquí ens hem adonat que això és un error, perquè els nens cada vegada, a més, si un nen emocionalment està bloquejat, això li repercuteix en tot. I a vegades es fan una idea i es pensen que ells són dolents o que alguna cosa han fet no està ben feta. És un tema tabú, moltes vegades hi ha pares que no volen que es parli segons com i de què, aleshores altres nens de la classe pues, venen de diferents ambients socials i aleshores pues, hi ha uns que saben més coses, altres menys, i clar, tot això a l'escola
rep. Després s'ho acaben explicant tot, no? No saps com?
Tot.
Acaben sabent tot?
Tot, i es fan unes idees molt estranyes, és el que et deia, que hi havia nens que deien, ui, t'has fet un petó, doncs pues ara ja està embarassada, i aleshores venen plorant, ai, que m'he quedat embarassada perquè m'ha fet aquest nen un petó, i vull dir, i clar... I són situacions que fan riure, però bueno, que també per ells els angoixa i els pues, portar les coses al seu lloc.
Doncs Sílvia Álvarez, mestra de l'escola...
Catalunya, d'aquí Sant Cugat.
Doncs gràcies pel teu testimoni, que d'aquesta experiència de tants anys, veient com creixen els nens, també a nivell afectiu i a nivell sexual. Moltes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres. Un petó.
Rosa Ros. Els adolescents busquen l'experimentació per créixer i avançar i a vegades els passa factura.
Els adolescents, els nens, hem escoltat el que ens deia la Nora Rodríguez, el que ens deia la Sílvia Álvarez, ens deia la Nora, per exemple, aquest GPS evolutiu que haurien de tenir els pares per anar veient en cada moment el que correspon. Per afrontar totes aquelles preguntes incòmodes que a vegades ens poden arribar, si hem d'esperar que arribin les preguntes o no, hem de motivar que hi hagin aquestes converses o no. Ens explicava també la Sílvia Álvarez d'aquestes circumstàncies en què els nens poden arribar a imaginar que els estan passant coses més greus del que els hi passa i l'angoixa que això pugui suposar. I aquesta, jo he entès, necessitat que hi hagi una normalitat a l'hora de poder explicar, que segurament que no sempre és fàcil. Hem escoltat moltes coses. A veure, posem...
A veure,
posem ordre.
Esclar, per començar, dir que, com que naixem sexuats, i creixem amb aquesta sexualitat i l'anem omplint, no?, de sensacions i de continguts, tots, de fet, els nanos, doncs, en el seu procés, ja van mostrant moltes vegades sensacions o emocions de les que han rebut, que és amb els primers acaronaments, amb les abraçades, amb els petons, amb les paraules, amb com se'ls han donat l'alimentació, amb com s'han cuidat. Tot això és erotisme, perquè tot això són sensacions del cos que moltes vegades, més tard, es reviuran i donaran una miqueta aquesta possibilitat de disfrutar de la sexualitat. Que passa que moltes vegades això també ja queda impedit des del principi, no? Hi ha hagut moltes teories. Els nens no es toquen, perquè si no, no sé què. Quan ploren, millor, no tocar-los gaire al llit, perquè quan un nen petit el que s'ha de fer és tocar-lo, remenar-lo, donar-li tota la...
El I que allà necessita. Comença ja aquella educació allà, afectiva i sexual.
Ah, exactament. Comença el tema afectiu, de que el nen se sent cuidat, se sent segur, se sent doncs, amb algú que està disposat a donar moltes coses per ell, se sent un nano que ha nascut en un lloc que ha sigut desitjat. I, per tant, el desig, que serà un tema molt important amb la sexualitat posteriorment, doncs comença a néixer aquí. Aquest desig de la mare i el pare de que el nen creixi i aquest desig que té el nano de que es repeteixin les coses que sent i que li senten bé, no? Com les carícies, com les pessigolles. Què són les pessigolles? Si no, toca, 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 toca. I això dura molt temps. I és una manera de sentir coses diferents.
I això passa a casa en relació al pare i la mare, i passa a l'escola en relació als companys, i passa a l'escola en relació als mestres, i passa també en relació amb el context.
Amb
perquè
el context.
Aquest tocar també caldrà veure quins límits col·loquem... Com
després vindrà tot l'altre, clar, perquè després és el que també deia la Nora, que hi ha un moment que també els hi hem de... d'alguna manera fer veure que hi ha coses que si tu no desitges i no t'hi sents bé... És un abús, no? I com això es transmeten als nanos perquè sàpiguen o explicar-ho o bé posar-hi un límit.
Ens deien però... la Nora i la Sílvia, alerta perquè fem els nens adults en aquest sentit massa de pressa.
Sí, potser sí. I sobretot tant poden ser els jocs, no? Els jocs que fan servir amb els iPads i totes aquestes històries, com poden ser el mirar massa la televisió... o algunes de les sèries que moltes vegades un no té en compte l'edat del nano, en quin moment està, i els inputs que pot arribar a rebre i tot això que desperta en el seu cos. Llavors, jo diria, amb la sexualitat hi ha una part biològica, hi ha una part psicològica i hi ha una part social. Llavors, l'entorn, la cultura, el que pensen els pares, el que hi ha a l'escola, el que transmet l'escola... Però sobretot també hi ha una part biològica i una psicològica que és... Una part serà objectiva, però l'altra serà subjectiva. I aquesta subjectivitat és amb el primer que llegies tu, que dèiem, sembla que amb l'educació afectiva sexual ho resoldríem tot.
Però no.
Difícil, perquè la subjectivitat de cadascú, en com percep les sensacions, en com les viu, en com, en quin moment les rep i les transmet... Pues de vegades aquesta sexualitat queda com, no? Com que la seva expressió o queda a vegades disminuïda o al revés, es busca expressar-la d'una manera contínua, vull dir, o queda la identitat i l'orientació queda desdibuixada i llavors hi ha un camí cap a tot això. O sigui, pensem en aquesta subjectivitat també, saps? Perquè... Per més que dos nanos han estat criats igual en la mateixa família i poden haver tingut inputs molt semblants, perquè mai tenim els mateixos, molt semblants, bueno, poden despertar situacions diferents i sensacions diferents amb un i amb l'altre. I llavors, i siguent nen o siguent nena, que això també, amb la biologia, ho podem afegir. Clar, és que és llarg, això.
Què hem de parlar, què no, de quina manera...
Sí, llavors... De fet, els nanos comencen amb algo molt essencial. La diferència, que és el que deia la Nòria, a mi em sembla que... I també, doncs, la Sílvia, en la que el primer que identifica és que som diferents i que, per tant, aquest cos, que hi ha un cos que té un penis, hi ha un cos que no el té i que té, doncs, una vagina i que té uns llavis i que a més, doncs, hi ha maneres, no?, de comportar-se i de jugar i d'estar diferents. Tot això és molt important, perquè hi ha la part biològica que també és important, doncs, de reconèixer, no? Però després hi ha algo que tots, jo penso que qui més qui menys li desperta alguna cosa, que és d'on vinc jo.
Sí, o la mare està embarassada i vindrà un germà.
Sí.
I d'on sortirà el germà? O d'on sortirà el...
Ah, exacte. Aquí tens un ventall importantíssim per poder començar a parlar. I a dir coses molt boniques. I parlar d'amor, i parlar d'afecte. I parlar de, bueno, de sensacions d'estimar-se un a l'altre, de respectar-se, de tenir, no? Tot allò que vol dir, bueno, què passa amb aquest embaràs i d'on surt i cap a... De totes maneres, abans ja els nens sols també demanen d'on vinc jo. És el primer que vol saber un nen.
Però, com expliques a un nen, de posa 4 anys, d'on vens tu? Com li expliques tu?
Pues li has d'explicar la veritat. I tens dibuixos i llibres meravellosos.
Però fem servir la màgia? No la fem servir?
Bueno, de fet, si el nano... hi ha alguna cosa de màgia.
Perquè hi ha tot allò de la llavor i el no sé què. I el, és a dir, bueno, normalment som força...
És que som llavors. Són dos llavors les que tenim. Sí, però llavors la llavor, tu li pots dir que aquesta llavor, que ell et pot parlar de llavor, és del pare i un altre és de la mare. I són dos llavors que s'ajunten i que llavors... Però com s'han d'ajuntar? Pues perquè el pare i la mare s'estimen i realment hi ha una possibilitat que una llavor doncs es trobi amb l'altra. I com es troben? Doncs, bueno, ensenyant amb anatomia, amb uns dibuixets, els 4 anys entenen moltes coses, eh?
No, i tant.
Amb uns dibuixets, doncs, com? Això va.
Després hi ha preguntes?
D'aquí, sí, però saps què passarà? Que els nanos, hi ha un moment que diuen, ah, i ells mateixos et posen el límit del que volen saber. Sí, tu ja pots anar explicant.
De vegades, el problema és més dels adults. És a dir, fan aquelles preguntes incòmodes. En el llibre de la Nora Rodríguez hi ha un fragment que ho explica d'una nena que als 8 anys li diu, davant de tothom, a la mare, mare, què vol dir masturbar-se? I la mare li diu, no m'ho podies haver dit a casa, això. És a dir, els nens ho deixen anar pel broc gros quan els hi sembla.
Però està bé, mira, que és un tema íntim que el podem parlar a casa. I després jo, si vols, en parlarem. Són maneres, en comptes de renyar, no? És allò de dir, mira, és una cosa que tu t'importa, t'interessa, però en parlarem quan estem, no? Sempre hi ha la possibilitat de buscar l'espai, de buscar el lloc. Jo diria a pares i mares que se serveixin de contes, que n'hi ha de fantàstics, que se serveixin de llibres, que n'hi ha de molt bons... Llibres catalans, llibres anglesos, llibres... Es tracta, en aquests moments, amb la búsqueda de llibres educatius, pots trobar llibres que uns potser t'agradaran més amb uns pares, potser els agradaran més uns altres, però que segueixin amb una miqueta, que s'apoyin, vaja, que s'apoyin amb literatura i amb dibuixos que els poden ajudar.
Avui parlem d'educació afectiva i sexual. Ho estem fent amb la Rosa Ros, que és llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialista en aquesta sexualitat, aquesta educació afectiva i sexual. Hem escoltat també la Nora Rodríguez i també la Sílvia Álvarez. Avui a l'Ofici d'Educar.
Jaume Funes. L'adult té l'obligació d'educar els adolescents sobre com entén la sexualitat.
Diu la Nora Rodríguez, cal que reflexionem sobre la pròpia sexualitat i l'educació sexual rebuda per parlar de sexualitat als nostres fills. Hem de fer una petita reflexió abans de posar-nos-hi?
A veure, de fet, és clar, nosaltres tenim inputs també durant tota la nostra infància, adolescència i experiències des de l'adultesa que impregnaran la nostra sexualitat, pues a vegades de tabús, a vegades de realitats i altres vegades de dubtes i de situacions que no saps com gestionar-les, no? Clar, és per això que és tan complexa en alguns moments poder transmetre tot allò que has viscut tu en els teus fills, perquè ell ho viurà a la seva manera. La subjectivitat que jo et deia és molt important. El tema és que els pares puguin entendre la subjectivitat del seu fill, però que tindrà preguntes, sensacions, emocions, com tindrem tots en aquest tema, però que el pugui acompanyar. No es tracta tant, jo crec, de que pugui hagi d'explicar com ell ha viscut la sexualitat, sinó que això l'ajudi a repensar la seva sexualitat i vegi com la normalitza de cara al seu fill. No?
Els pares tendim a intentar protegir els fills i a vegades amb la voluntat de protegir, sí. Si els veiem transitar un camí, hi ha una etapa que és complicada o que és de les més complicades, que és l'adolescència, relació a l'educació afectiva i sexual. No? Com acompanyar-los en aquest procés?
El que jo et diria, de totes maneres, és que si hi ha hagut un bon acompanyament anterior, hi ha una bona comunicació entre entre els pares, pare, mare i l'adolescent, serà molt més senzill, perquè tu tindràs confiança. Es tracta de generar confiança, que ell tingui confiança en tu, però que tu tinguis confiança en ell. I com es fa la confiança amb la comunicació? I què vol dir comunicar? Respondre, estar, de vegades, quan, que sàpigues que estic aquí, si em vols comentar alguna cosa, escoltar. L'educació afectiva sexual, el tema de l'escoltar és allò, orelles. Perquè de vegades els nanos et volen explicar una cosa en un moment determinat i dius, bueno, més tard, ja m'ho explicaràs. I per això dic escoltar. I parlar, de vegades, no és tan important com deixar que ell parli, veure'l, la cara que fa, si està trist, si està alegre, si t'ho explica de quina manera, per poder després recollir i donar la ment, saps? És que és molt important, perquè quan comencen les emocions i els sentiments i els enamoraments i totes aquestes qüestions, si el pare i la mare estan acostumats a comunicar-se i a mirar-li a la cara, veuran moltes coses amb aquell adolescent o aquella adolescent. Difícil. Però, esclar, l'altra història és, depenent del que he dit, de la infància que han tingut, de què han rebut durant la infància, de com ha anat tot això. Si en comptes d'afecte hi ha hagut pues, altres situacions més difícils i complexes, en el moment de l'adolescència i el bé de compartir la sexualitat, tot això sorgeix, ressorgeix, i llavors de vegades hi ha problemes.
Però és cert que l'adolescència és una etapa en la que s'obre una porta al món adult i en el que apareixen coses noves, diferents, que segurament que venint com vens del món dels infants...
generen...
Sí.
Por,
reptes,
dubtes.
Hi ha situacions de risc,
sí,
com gestionar-les.
Sí, no, sí.
Tu has estat treballant molts anys amb el que és l'atenció amb els adolescents, que arriben desbordats que arriben amb aquesta necessitat d'informació, de formació, que de vegades la comunicació amb els pares no sempre és fàcil, que de vegades hi ha més bona comunicació entre ells que no pas amb l'adult, que és tutor, o en un centre com has estat tu molts anys, no? Amb què t'has trobat? Què busquen els nanos a aquesta edat? Com se'ls pot acompanyar?
Sí, previ a això jo diria que l'època de la sexualitat en l'adolescent, quan comença a enamorar-se i a voler compartir la sexualitat i a buscar la seva identitat, no deixa de viure-ho com una transgressió i, per tant, com a transgressió, silenciarà. No parlarà amb els pares, és el que més dificultat tindrà. El que sí és la confiança és important, com deia, perquè si té un ensurt, té un problema, té una situació d'angoixa, serà capaç, llavors, de parlar-ne. Aquesta seria una mica la diferència, però fins que no se senti molt tranquil amb la seva experiència que hagi experimentat, és molt difícil parlar amb els pares, Ja dic que han de donar-se situacions. Llavors, què et trobes? Molts casos, en molts casos... El recorregut és difícil, però jo dic, hi ha recorreguts més lineals i hi ha recorreguts molt més tortuosos. I en els recorreguts tortuosos, moltes vegades, hem vist adolescents que necessiten un embaràs, necessiten, entre cometes, inconscientment, han de passar per un embaràs per tenir realitat del que això significa. I llavors això ho hem vist moltes vegades. Sí, sí, però els camins no són fàcils.
Però quan es produeix un embaràs a aquestes edats, és que no ho hem fet bé com a societat? És que,
no,
és que hem fallat en alguna banda?
Jo penso que no. Moltes vegades hi ha aquesta subjectivitat, aquesta impossibilitat d'utilitzar un mètode segur, aquesta impossibilitat de fer servir sempre el mètode segur. Després trobes adolescents que són d'una rectitud extraordinària que et crida l'atenció. No? I n'hi ha doncs, que són molt diferents i que, i que una mica d'alcohol, no? Una mica de droga en un moment determinat, totes aquestes coses que desinhibeixen en un moment concret poden fer també que hi hagi un ensurt. I què diria jo aquí? Seguir educant. L'ensurt no deixa de ser algo que crida l'atenció i que ho hem de recollir per tornar a donar inputs positius i seguir educant.
Crec recordar que amb aquest text que havien començat Efectivitat i sexualitat són educables. En alguna banda ens diuen que l'educació sexual a secundària molt sovint és una educació molt en termes de si hi ha situacions de risc, fes això, fes allò, i que falta una mica l'acompanyament d'aquesta educació sexual i efectiva, no? De fer aquest, aquest nexe.
Sí, ho deia... Ho deia algú que és mestre també, no? Em sembla al principi. Això és molt important perquè precisament qualsevol situació de desig, d'enamorament, les primeres relacions generen moltes emocions. Molt difícils, moltes vegades. Molt difícils de saber fins on arribaran i molt difícils de poder-les gestionar bé. Per tant, sempre hem de recollir això de les emocions. No hem de parlar només dels riscos. Els riscos seran després, però el que hem de parlar primer és com et sents, com et trobes, què ha passat, com ho vius, no? Vull dir, una mica recollir precisament totes les sensacions de culpabilitat, d'haver-ho fet malament, el meu pare em matarà, la meva mare em traurà de casa... Aquestes expressions són un continu. Llavors, dir, bueno, a veure, anem a veure. Perquè, esclar, això fa, no puc dir-los i no puc dir-los, els hi he fallat, no? Hi ha una situació d'aquestes de... Però, precisament això, després, el que has de fer és apropar-los als pares, perquè els pares són molt importants, i a partir d'aquí, tot això és educatiu.
Avui, a l'Ofici d'Educar, educació afectiva i sexual.
Lynn Margulis. Les nostres vides estan condicionades per la sexualitat.
Estem parlant d'educació afectiva i sexual, ho fem amb la Rosa Ros, i ens parlaves dels pares. Els pares en aquestes edats a l'adolescència, molts pares, pot ser que estiguin patint en relació que passi alguna cosa que tingui conseqüències. I com abans ens deies que moltes vegades... És bo que sàpiguen que els pares som allà, però que hi haurà coses que no ens les explicaran. I aquesta absència de missatges pot fer patir, no? Com podem gestionar com a pares la nostra angoixa, ansietat, patiment, deixar-los fer, fer-los sentir responsables, artífecs de la seva pròpia vida?
Mira, la veritat és que després de deixar-lo del centre jove, jo m'he dedicat molt a fer grups de pares.
Com grups... estem els pares? Com estem?
I és molt interessant perquè he après moltes coses. Però jo penso que els pares saben tenir una mirada, eh? Saben tenir una mirada i saben que la sexualitat és molt important, com diu aquest últim aforisme que has utilitzat, no? Que la sexualitat ens omple la vida perquè no és el sexe, és la sexualitat. Que la sexualitat va molt més enllà de la genitalitat, no? Que és això que dèiem, sensacions, emocions, afectes, etcètera, etcètera, no? Llavors, els pares moltes vegades, bueno, et presenten que els hi costa molt portar-ho i que necessiten ajuda.
Consells pels pares, què els hi podem dir? Què ens podem dir a nosaltres mateixos?
A veure, que el que deia jo abans, que intentin que la comunicació no sigui en el moment que comença precisament, quan l'adolescent es tanca, no?, i comença a sentir coses en el seu cos, a la seva ànima, jo dic sempre perquè sent coses en el cos i a l'ànima.
A tot arreu. De les ungles fins als cabells.
Exacte. Ja el fan tancar la porta, no? O sigui, que sigui abans, perquè aquesta confiança i aquesta comunicació prèvia farà que tu puguis portar millor. Ara, que els pares han de patir una mica d'angoixa quan els fills comencen a sortir, arriben tard i dir... em sembla que ens ha tocat a tots patir-ho i que, de fet, has de tenir una guant i que no es tracta tant de controlar amb qui va combatre, no? Sinó poder una miqueta sí que observar i saber, no?, quina és la manera de relacionar-se del seu fill o de la seva filla per poder després, en un moment determinat, ajudar això a l'adolescència. Anteriorment, com deia, és utilitzar a vegades un documental. A vegades, no, un llibre. De vegades, un fulletó. De vegades, algun programa, no?, que, de la ràdio. Vull dir, que digui, què et sembla això? No? I que se'n pugui parlar. Això ja quan tenen certa edat. Però la història és que prèviament, no, si hem estimat, si hi ha hagut afecte, si hi ha una situació de continuïtat de procés de creixement, és molt més fàcil. I segur, segur que l'angoixa serà menor en el moment que comencin, perquè entendran què és el que toca.
Tu que fa molts anys que escoltes adolescents i també pares, ara ens ho deies, creus que ara estem millor que fa 30 anys, que realment som més capaços de parlar de sexualitat, d'afectivitat? Ai, fas cara que no, eh? Ara fas patir a mi, eh, ara?
Després ho comentarem.
No m'ho has de dir ara, eh? M'ho has de dir ara.
No. Estava pensant...
Hem anat enrere?
Estava pensant en les polítiques. A veure, no és que hàgim anat enrere. Jo penso que està molt bé, que es parla molt més, fixa't, es parla de la sexualitat d'una manera molt més oberta i es parla de la identitat sexual i de l'orientació i de la transsexualitat i de totes aquestes problemàtiques lligades a la identitat, no?, que són terribles i que han fet patir molt i a moltes generacions. I, per tant, penso que això és molt important, se'ls està donant suport, ajuda, no?, perquè tota la història última d'apropar una miqueta tot el procés d'ajuda a la identitat sexual és molt important. No estem pitjor. Però sí que no deixa d'haver-hi, la sexualitat té aquesta part negra i aquesta part tan positiva i tan extraordinària. I aquesta part fosca, que té a veure pues, amb l'ambició, amb la potència, amb coses molt dures de vegades, no?, fa que continuï havent-hi doncs, abusos sexuals, situacions que fan que la sexualitat s'empobreixi, s'enrareixi.
Parlem-ne, doncs, i parlem-ne, seguim-ne parlant, que no ens arribin els problemes quan no hem fet el camí amb aquesta educació afectiva i sexual, que vagin combinades. Gràcies, Rosa Ros, per haver-nos acompanyat. Donem les gràcies també a la Sílvia Álvarez, la mestra, que ens ha explicat el seu testimoni, i a la Nora Rodríguez, l'autor d'aquest llibre Atrévete a hablar de sexo con tu hijo. Atreviu-vos a parlar de sexe amb el vostre
fill.
Sí,
molt important. I moltes gràcies.
Doncs gràcies, Rosa.
L'ofici d'educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Escoltem pares, mares, educadors i criatures, perquè fer un món millor és cosa de tots.
Jo vull una escola que em faci feliç.
Jo vull una educació que porti la pau al món.
Digueu als vostres papes que escoltin l'ofici d'educar.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
L'ofici d'educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar. En William estava mirant per la finestra quan, de sobte, va sentir molt de xivarri al carrer. Es va vestir de seguida, va córrer escales avall i va sortir disparat per la porta. I llavors va descobrir... Així comença la història del jardiner nocturn.
Una història dels Fan Brothers, en el que veiem en la portada, benvingut Jaume Centelles,
hola,
un preciós arbre esporgat d'una manera determinada en el que podem entreveure un...
mussol.
Un mussol.
Sí, és un llibre àlbum il·lustrat que comença a la primera plana amb un carrer, Green Lodge Lane, un carrer trist, gris, totes les persones adultes no se'ls veu la cara, tot ha trotinat una miqueta, i de cop i volta hi apareix un personatge, que és el jardiner nocturn, amb un aspecte d'oriental, i al davant té un nen que està amb un pal pintant al terra o dibuixant un mussol. Aquest nen viu a l'orfenat d'aquest carrer.
Que és gris i fosc,
tot
també.
Tot és molt trist. Quan de cop i volta, a la plana següent, ja veiem el jardiner que treu totes les seves eines i comença a esporgar un arbre, justament el que està al davant de l'orfenat. L'endemà al matí, quan en Williams estava mirant per la finestra, va sentir molt de xivarri, va sortir al carrer i va veure l'arbre que hi ha davant de l'orfenat amb una forma preciosa. Això té un nom i es diu art topiària, que són aquestes persones que amb les tisores li donen formes als arbustos, per exemple, a Versalles o a Horta, que tenim allà al laberint d'Horta, tenen aquestes formes. És bonic. Cada nit, el jardiner nocturn en aquest barri va donant forma...
Ostres, ara veiem un gat.
A un gat, a uns arbres preciós. I veiem com també el llibre va agafant color.
Un esquirol,
etcètera.
I mica a mica... Un elefant...
A través d'aquest art, d'aquest jardiner nocturn, va canviant la fesomia del barri, del carrer, de la ciutat. Però també, i això és encara més important, va canviant la fesomia de les persones. Com? A través de l'art, les persones podem canviar. En aquest cas és l'art de donar formes als arbres, però podria ser una cançó, podria ser la mirada d'un quadre bonic, podria ser un pensament preciós.
Una metàfora ben bonica sobre el valor de l'art per canviar les vides i per posar color a les vides, perquè els personatges i les històries, les planes, cobren color.
La segona part, el nen descobreix el jardiner nocturn, el segueix i entre ells dos passa una història molt bonica. De fet, ell és com el seu hereu. I al final, en l'última plana, si la compares amb la primera...
Al final no l'explicarem,
però és una,
per no fer un spoiler.
És un festival. Com a través de l'art es pot canviar a les persones.
Ja ho sabeu. Si voleu conèixer aquesta història, que seria per quines edats?
Aquesta jo la situaria a partir dels 5 anys, però també conec escoles que l'han treballada al cicle mitjà. Vull dir que se situaria entre aquestes edats. Molt
el
bonic.
Jardiner nocturn, de Fan Brothers, un llibre publicat per Estrella Polar.
Sí, senyora.
Moltes gràcies, Jaume Centelles.
A vosaltres.
La resposta està en els clàssics.
I avui a La resposta està en els clàssics amb el nostre medievalista de capçalera, l'editor de l'editorial Barcino, Joan Santanach. Parlem, ens ha portat un poema, a mi m'agrada molt, però més és un poema d'amor sobre l'absència de l'estimat.
Exacte.
Què ens diu aquest poema?
Doncs diu el següent. Diu: Deus que us perdí, Déu de la meva vida, perquè vegeu que duc corona casta, està el meu cos, que extrema set el gasta, que no bec més que aigua descolorida. Ni em posa mai en cap rama florida, sinó que faig pel bosc vida ermitana, i tot seguit responc, si una em demana, que només vos sereu per mi servida.
M'ha frapat molt això d'aigua descolorida. Veure aigua descolorida.
Ho explicarem, això.
Quin és el significat d'això que ens has llegit?
Aquest poema és un poema de Joan Roig de Corella, un gran poeta del 15, poc conegut, però molt, molt interessant, que ens parla d'això, de l'absència, del dolor, però també de la fidelitat. És un enamorat que desitjaria que la seva estimada estigués amb ell. I llavors, això de l'aigua descolorida, em sembla que és interessant d'explicar, perquè és un comportament que els medievals atribuïen a les tórtores, que són emblema de la fidelitat, i quan la tórtola quedava vídua, doncs decidia que no tornaria a veure mai més, per expressar el seu dolor, no tornaria a veure mai més aigua neta. I llavors, quan veia un bassal per beure aigua, l'embrutava i bevia l'aigua ja bruta per mostrar això, el dolor per la pèrdua de la persona estimada. I llavors, diguem, el Roig de Corella ens parla del dolor per l'absència, no serem pas per la mort.
Carai, que bonic.
És bonic.
Els fills i filles són sempre molt fidels, sobretot mentre són petits. Després ja va canviant. Aquest poema d'amor avui de Joan Roig de Corella, on el podem trobar?
El podem trobar en l'antologia Perills d'amor, que és una antologia preparada per Eduard Verger, publicada a Tas de Clàssics de l'editorial Barcino, de la Fundació Carulla.
Doncs moltes gràcies, Joan Santanach.
A vosaltres.
I acabem l'ofici d'educar amb la veu de l'experiència, la particular visió que tenen els nens dels temes. Avui escoltem què en pensen dels pallassos i quins són els seus pallassos preferits. Així acabem amb la veu de l'experiència.
Pallassos m'agraden molt perquè fan malabars i són divertits i, a més, fan unes coses que són molt xatxis. Són molt difícils de fer. Coses màgiques i tonteries.
Me va dir
a mi també.
Per què s'abaixen els pantalons?
És que s'abaixen pantalons sense voler. Diu que s'han cremat els canelons, els macarrons. Quan diu no, els pantalons.
Què dice vostè?
Un dels pallassos que m'agrada més són els germans Marx, perquè fa molta pallassada. M'agrada un tros que és molt guai, que és com fer una abuelita, però amb dos forquilles cosint i un senyor així fent-li de cadireta. Em van posar dues vacunes i la meva doctora va fer moltes pallassades.
No hace falta decir nada más.
Treia la llengua i es ficava el dit al nas.
Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tú a la que trata. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, las estrellas brillan.
chingar.